Ex Libris amb Karen Madrid. Hola, lletraferits. La literatura té moltes finalitats, des de l'entreteniment a la reflexió, passant per la recopilació i exposició d'informació d'interès. Avui us acostem un llibre que té una mica de tot això, Digue'm Boig, de Roger de Gràcia. Es tracta d'un llibre de no ficció en el qual el periodista i actor explica el seu problema de salut mental, la fòbia social crònica. I ho fa recorrent a un relat fresc, amb llenguatge proper i amb un punt d'humor. És la seva manera de sortir de l'armari on ha passat bona part de la seva vida, el de l'estigma que recau en els que, anys enrere, se'ls qualificava de bojos. Gràcia fa una confessió pública. Es despulla, tot i els riscos que suposa fer-ho, però també fa que els lectors ens posem en la seva pell i l'entenguem, per molt aliè que en resulti alguns el que explica. Avui posem el nostre segell Ex Libris a aquest relat que defuig del victimisme i el drama, malgrat la duresa dels fets que hi explica. Digue'm Boig, de Roger de Gràcia. Ex Libris, el podcast literari de Ràdio Sabadell. Digue'm Boig relata la vida de Roger de Gràcia fins que va rebre el diagnòstic que li faria veure-ho tot des d'un nou prisma. Una vida que es pot llegir així, en retrospectiva i sense victimismes, després d'haver superat molts moments dolorosos i sentiments sense nom. Però per fer aquest pas final de fixar les seves reflexions sobre el paper, calia un primer pas, demanar permís a la mare.
Aquest llibre heu de saber també que és una carta d'amor a la meva mare, perquè vaig començar el llibre perquè jo sabia que volia explicar això i vaig començar a escriure i jo com no trobava el to. Estava escrivint, feia una pàgina, l'esborrava, feia una segona pàgina, l'esborrava. No aconseguia trobar la manera. Estava com bloquejat i pensava, bueno, és que igual no ho vols explicar tot això, no? Perquè igual et fa por la reacció pública, és un personatge conegut, etc. I després m'hi vaig tornar molt i vaig pensar, no, ja sé què passa. Li he de demanar permís a la meva mare. Permís, o la benedicció, o el vistiplau, o com li vulgueu dir, però la sensació de que jo no podia explicar totes aquestes coses meves sense dir-li a la meva mare.
Després d'escriure el llibre, arriben les preguntes de la mare. Què hem fet malament? Una conversa que reobre ferides que ja no són només personals, sinó de tota una generació.
L'únic que vaig trobar a faltar en la nostra època, mare, és parlar les coses. Perquè érem una època en què emocionalment no ens relacionàvem gaire. Llavors aquí, ella necessitava treure una cosa i és que em va dir, diu, és que tu no saps d'on venim nosaltres. Dic, ja m'ho imagino. Diu, no ho saps. Diu, si nosaltres amb vosaltres ja ens costava relacionar-nos, imagina't nosaltres amb els nostres pares o amb els nostres professors. I llavors em va dir, diu, és que nosaltres, per exemple, quan anàvem a classe, jo no he pogut mai, em va dir, mai expressar la meva opinió. A classe, quan havien de donar-li alguna feina a la professora estava en una tarima, al final de la classe, com ara jo, però estava pujat en una tarima i estava a una alçada que ja havies de pujar 2 graons. Per tant, ella ja estava per sobre teu. Si havies de donar alguna feina, havies d'anar allà, pujar 2 graons, donar-li la feina, gairebé fer una genuflexió i tornar, i callar, i no dir res. I aquesta és la relació que jo tenia a l'escola amb els professors, amb l'autoritat. Pues a casa meva amb la meva mare igual. I després ja es va acabar l'escola i es va acabar ràpid i me'n vaig posar a treballar d'infermera i des de llavors ja entres en una roda, tens fills i ja no aprens a relacionar-te emocionalment.
De fet, el poder parlar obertament de la fòbia social és un dels objectius del Digue'm Boig.
El llibre també va d'això. Va de trencar l'estigma, va de parlar de salut mental, va de parlar de que estem bojos, entre cometes, alguns més que altres. Però també va del silenci.
El llibre té una altra finalitat, servir de suport a aquells que, com ell, estan patint i se senten sols.
Un cant a l'esperança, no? També un cant a una carta a la mare, un cant al coratge, no? També a la gent que ho passa malament, a la gent que té les seves circumstàncies, però segueix batallant.
Malgrat tots aquests objectius, tota aquesta bona voluntat, escriure el llibre no ha estat gens fàcil.
Doncs he trigat el doble, bàsicament, que els altres llibres, perquè aquest s'havia de presentar, s'ha presentat al setembre, havia de ser per Sant Jordi passat, i vaig ser absolutament incapaç d'arribar-hi. O sigui, he trigat cada vegada que m'enfrontava a una part del llibre per dir, no és que fos dolorós, però sí que era, ostres, a vegades no me'n recordava de coses, i em venien coses a la memòria, o a vegades sí que me'n recordava, però no hi havia pensat gaire més, amb la qual cosa tornar a visualitzar aquella sensació de rebuig dels altres cap a mi, o de por, o de pànic, encara que estigui lluny, hòstia, em generava un moment difícil, per tant havia de parar, descansar i tornar-me a posar. I el llibre al final, entre una cosa i l'altra, en lloc de trigar 6 mesos, he trigat un any i mig en fer-lo. Per tant, sí, m'ha costat especialment. Però també això m'ha ajudat a tenir moments de descans i veure les coses una mica des de fora i escriure una mica millor.
Però com ha estat la vida de Roger de Gràcia amb la seva afectació? El primer moment que recorda ser conscient de la seva diferència va ser el dia del seu 10è aniversari.
En aquest llibre explico que als 10 anys vaig descobrir, més o menys, als 10 anys, però vaig descobrir que tenia com una capacitat o un superpoder o alguna cosa estranya en què veia els altres com si els veies per dins. I vaig començar, i ho explico en el llibre, el moment fundacional de veure que jo no em sentia bé va ser en una festa d'aniversari. En aquesta festa d'aniversari estàvem a la torreta de fora de Barcelona que tenien els meus avis i treien el pastís i llavors quan just van treure el pastís i jo havia de ser una persona molt feliç, de sobte vaig tenir com una baixada molt forta de tristesa i vaig veure que hi havia la meva mare, hi havia el meu pare, hi havia el meu germà, hi havia els meus avis, i en lloc de veure'ls amb ells contents i feliços i no pensar en res, de sobte vaig tenir la sensació que veia el patiment i la tristesa de la meva mare per les seves coses de la seva relació de parella, veia el patiment de la meva àvia perquè havia patit a la guerra, veia el meu avi per dintre, vaig veure el meu germà també com pensant en el seu futur i a veure què havia de fer i enfadat amb la mare i totes aquelles coses que un nen de 10 anys jo vaig tenir la sensació que no havia de pensar. I en aquell moment em va col·lapsar i em vaig haver com de tancar, vaig dissimular com vaig poder i em vaig tancar amb un lavabo que hi havia allà a prop i em va agafar com un atac d'angoixa. No?
A partir d'aquí, un llarg recorregut vital que incorpora molts alts i baixos.
A partir d'aquí, en el llibre, explico tot el meu procés des d'aquest descobriment fins que arribo a un diagnòstic que m'arriba aproximadament cap als 30 anys. Amb la qual cosa em passo 20 anys de la meva vida que inclouen infància i adolescència buscant estratègies per no patir.
Una adaptació que va saber fer molt bé, com demostra el feedback rebut després de publicar el llibre.
La gent que em coneix i que ha sigut amics meus de l'escola, de l'institut, del bàsquet, mira, ara mateix acabo d'escoltar un àudio d'un que em deia, he vist que anaves a Sabadell a presentar el llibre, això, i jo no sabia res d'això. Dius, mira que vam estar temps junts i formàvem part del mateix, jugàvem al mateix equip de bàsquet, no? I hòstia, doncs no se't notava, doncs gairebé que felicitaria el director, no? Perquè va ser molt ben dirigit aquest personatge, no? Jo m'he passat gairebé tota la meva vida dissimulant.
Els explico que dins meu sento una veu, un vent interior. Un vent estúpid com ho són els vents que venen del no-res, que no sap detectar on neixen ni on moren. Un vent com tots, que no veus. El sol fa sol i els núvols la pluja. Veus els llamps, sents els trons, però el vent no el veus i bufa. I sembla que sigui el pèndol d'alguna cosa pitjor. Mou coses, les desarma i les desestabilitza. El que notes és un vent a dins un vent que ningú més sent. I és doblement estúpid perquè no saps d'on ve i perquè no afecta els altres.
Enmig d'aquesta voràgina interior, l'autor va rodejar-se de persones carismàtiques que li feien de pantalla i aportaven tot allò que a ell li faltava. També va trobar una fórmula que era molt ben rebuda en societat.
Ha sigut l'humor, no? A mi l'humor m'ha ajudat moltíssim perquè... Primer perquè en un moment, crec que bastant aviat, me'n vaig adonar que si no ens riem de nosaltres mateixos encara és pitjor, perquè ja ho passes prou malament a vegades donant-li voltes i intentes riure de tu mateix, però també em servia perquè l'humor enganxava els altres, no? En fent bromes i aguditzant l'enginy i anant una mica més enllà dels altres, tota aquella capacitat que tenien els altres de relacionar-se amb ells mateixos i de parlar de coses i captar l'atenció de l'altre, jo l'única manera de fer-ho era posant sobre la taula alguna cosa molt grossa que em dic que els distragués amb ells i em distragués a mi. Llavors cada vegada em vaig adonar que feia més bromes, que feia més ensurts, que feia més tonteries.
Però no tots els mètodes d'adaptació funcionaven i el cos se li revelava davant una realitat que li semblava molt hostil.
Han passat anys i símptomes, i ara ja sé per què vaig començar a inventar malalties. Ho vaig fer per no patir. Un patiment, el del cos, en tens un altre, el del cap. Mentre tinc el cap treballant a observar el cos, no el tinc angoixat pensant en el meu encaix amb els altres. No el tinc aterrit per la magnitud. Inventant símptomes, també tinc, ara ho veig, més opcions de resposta. Puc tenir alguna cosa més tangible que el dolor mental, un dolor d'esquena que és mesurable, una punxada al pit per puntuar-la a la llibreta. Fins i tot puc anar a un metge i, si tinc una mica de sort, que em faci una prova i descobreixi què hi ha realment, doncs un esquins, una inflamació. Hi ha possibilitats reals. Per això invento, per tenir esperança.
L'entrada a l'adolescència va ser especialment complicada i va buscar l'aïllament volgut per no patir.
Les primeres setmanes les vaig viure en un silenci espès. Prenia els apunts amb avidesa, posant el focus, estudiar tant com pogués, esperant poder marxar ràpid d'allà per anar a casa a treballar el que havia apuntat. Esperava ocupar el temps tant com pogués amb les coses més mecàniques possibles i, per tant, tan poc emocionals com pogués. Havia decidit desaparèixer i, com que no atrevia a fer-me fonedís físicament, ho feia mentalment. Si m'hi posava, em deia, si em concentrava i m'ho creia, els altres ho notarien. Gràcies a la màgia de la intensitat i el convenciment, em veurien desaparèixer i no em dirien res, no voldrien jugar amb mi, no em demanarien què opinava d'allò o d'allò altre. Posant el cap sota terra, el món desapareixeria perquè no el veuria i, així com saben els nens, ell no sabria què hi era.
Una voluntat de desaparèixer que no va marxar amb els anys i que el va portar a algunes situacions molt extremes.
Fins que al final vaig tenir un parell de crisis fortes, vaig tenir una cap als 26, 27, o 25, i bueno, vaig tenir un cert moment de voler desaparèixer. No sé si un diria voler-me suïcidar, perquè físicament no sé si m'hagués atrevit, però sí que hi ha un moment de dir, si passa, que passi. I llavors apropar-te a una situació de vulnerabilitat màxima, no? De dir, ai, si em poso aquí en aquesta carretera i no miro i ara que vaig molt begut, tanco els ulls i aviam què passa, i passa, no?
Ens havien explicat que la bogeria era només cosa dels molt, molt bojos. Ens havien explicat mil vegades que si volíem, podíem. Ens havien educat entre tots, pares i mares, però sobretot els anuncis i pel·lícules, en la idea que només desitjar una cosa ja la podíem aconseguir, fóssim qui fóssim, fóssim com fóssim. A nosaltres ens van explicar finals feliços i hem estat infeliços buscant-los. Els pares els van fer viure principis dolorosos i van ser feliços defugint-los. Fora la mandra, deia la mare, fora la bogeria, em deia jo. Amb aquest mantra invocava la meva voluntat més determinada per començar la universitat, la meva última oportunitat.
Roger de Gràcia arriba a creure en certs moments que acabar amb el seu problema és qüestió de força de voluntat. I en veure que no és així, apareix la frustració.
Tot s'acaba, veu malament, però tot s'acaba, diuen les històries que has mamat i que t'has construït. I és clar, llavors tu vols que el trastorn mental també acabi. Un cartell de fi, obrir llums de sala i cap a casa. Per molt que et diguin que en el teu cas no s'acaba, cada dia et lleves, t'aixeques i penses, hop, avui s'acaba. Encara diré més aviat avui això, jo ho acabo, però no. Passen les hores i veus que avui tampoc, perquè ni això és una pel·lícula ni tu ets cap heroi. I ni avui ni demà tot depèn de la teva voluntat, digui el que digui la publicitat, just do it i tal i tal. Això sí, tires endavant.
Relacions que porta al límit de l'addicció sexual, situacions extremes que fins i tot fan reaccionar el seu pare, que sempre semblava estar al marge dels problemes del fill. I després d'una gran crisi, arriba el diagnòstic.
I a partir d'aquí tot canvia. Que arriba un diagnòstic i tinc una trucada del psiquiatre, ells, vaig un parell de psiquiatres, em miren, en parlem, fem una mica teràpia i em truca i em diu, escolta'm, que tinc un diagnòstic per tu, creiem que podries tenir fòbia social crònica. I va ser com una cosa estranya, content de saber que estava boig, no? Per això el llibre es diu Digue'm boig, perquè hi ha un moment aquest en què el psiquiatre em truca i li dic, doctor, però sóc boig o no sóc boig? No, home, no és ben bé que estiguis boig. Diu, no, digue'm boig perquè necessito que algú em digui o una cosa o l'altra, o normal o boig, a mi m'ho han ensenyat així, o una banda o l'altra, i necessito saber-ho, no? Diu, bueno, doncs sí, et dic boig, no?
Però amb el diagnòstic no acaba res. Més aviat, tot just comença.
Llavors he de fer teràpia, he de fer sessions també per veure i per eliminar la manera de fer a la que estic acostumat, perquè tu t'acostumes a funcionar d'una manera i t'acostumes a tenir uns patrons. Jo m'he acostumat també molt a enganyar o enganyar-me, no? Enganyar, a dir, no, si és que no puc venir, no? És que tinc una trucada, és que... Per fugir de situacions socials que m'eren incòmodes, i tot això ho he d'anar desaprenent, perquè com que ja no tindré aquesta por tan gran, he de funcionar d'una altra manera, no puc funcionar de la manera d'abans. I el procés és molt agradable fins a arribar ara, que jo tinc la sensació d'haver escrit el llibre i també haver-me tret un pes de sobre, no només per explicar-vos a vosaltres, sinó també per explicar-li a la meva mare, segurament, que ja ho sabia, però per explicar-li molts detalls de coses que ella no sabia.
La reflexió. Ens quedem amb la que l'autor ens exposa com és, des de dins, en pròpia pell, patir una malaltia mental.
Tenir un trastorn mental és esperar. Esperar que siguin imaginacions teves. Esperar que tot passi ràpid. Esperar que no ho notin els altres. Esperar que tot sigui un malson. Esperar llevar-te un dia i no ser tu, sinó ser l'altre. Esperar poder canviar el cervell com qui canvia una roda del cotxe. Esperar que el metge et digui que tens una cosa concreta, palpable, que sigui tractable. Esperar un diagnòstic. Esperar un remei. Esperar una abraçada. Esperar una fugida. Esperar poder començar de nou en algun lloc. Esperar que cada cop que encetes una etapa, aquell cop sí, tot serà diferent. Esperar que quan tornis d'un viatge, tothom aquest cop sí sabrà ajudar-te. Esperar el pare, esperar l'amic, esperar la ciència, esperar la parella. Esperar que la mare estiri un braç que t'arrenqui del pou. Esperar que la pastilla faci efecte. Esperar no trencar-te. Esperar no agredir ningú. Esperar no rendir-te. Esperar que amb el temps sàpigues domar-te. Esperar que amb els anys puguis donar gràcies. Tenir un trastorn mental és esperar. Sobretot és esperar.
Si fos una banda sonora... seria una cançó que el mateix Roger de Gràcia anomena quan ens explica l'entrada a l'adolescència, Money for Nothing, de Dire Straits, un clam a la senzillesa, a voler una vida sense complicacions, a buscar la diversió fins i tot quan tot es complica. Look at them yo-yos, that's the way you do it. El periple de l'autor és la recerca d'un benestar des d'un estat interior remogut. Però el seu llibre ens l'explica amb la perspectiva de qui ja ha vist la llum al final del túnel i, en mirar enrere, li pot treure ferro. Damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave. His own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on.
cameraman. Look at Harrison. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bundles like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.
Ex Libris, la literatura des de Sabadell.